Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Primer programa de l'any 2019 del Converses. Bon any a tothom, a tots els oients i seguidors d'aquest espai. Saludem també aquest primer Converses del 2019 al Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos, benvingut.
Què tal? Bona tarda, gràcies.
També nosaltres, el Salvador Guillermo, de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero, d'ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el primer convidat d'aquest Conversa 2019 és el senyor Juan Carlos Girauta. Molt bona tarda, senyor Girauta, benvingut, bon any.
Bon any, bona tarda, encantat d'estar amb vosaltres.
Una temporada més de nosaltres, no pot fallar mai a la cita del programa. Com deia el senyor Girauta, és portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats, possiblement sempre és el primer en donar la cara quan hi ha una polèmica o una declaració a fer per part de Ciutadans. És un gran polemista, els que el coneixen de fa molts anys. El que té menys por potser de tota la gent que hi ha dins de Ciutadans. I bé, escolti, a vostè li agrada això de la batalla, de la polèmica, de la guerra dialèctica? S'hi troba bé vostè, no?
Sí, home, jo crec que a més és bo, no? Que la guerra sigui dialèctica.
Clar, sempre.
I que no passi de dialèctica, és interessant.
És interessant, sí. I a més, jo deia que és un camp en què s'hi troba vostè fàcilment bé, perquè vull dir, és un personatge d'una agilitat mental increïble, i l'últim cop que ho vam poder veure va ser el Congrés dels Diputats, abans, a finals de l'any 2018, jo li recordo una situació tensa que va viure vostè amb un altre diputat del Congrés, el senyor Rufián, no?, que li va dir faixa, no? Vull dir, va ser una situació,
sí.
En fi, una situació, jo no, home, sé si violenta, tensa,
com
ho definiria vostè?
En aquesta legislatura i en l'anterior, diguéssim, en aquesta nova etapa política, passen coses poc edificants en el Parlament. De totes formes, tampoc s'ha d'exagerar. Són el reflex d'un estat de crispació que existeix, d'una ruptura social a Catalunya, que constantment porten en el Parlament Nacional els grups nacionalistes allà, que estan, al meu parer, sobrerepresentats, perquè es dedica massa temps a una qüestió particular dintre d'un Parlament que s'ha d'ocupar de tot el que concerneix a Espanya. Però bueno, això vol dir que hi ha, des de gent interessada en que la política sigui només això, la baralla, no?
Sí.
Fins a...
Envortir el terreny de joc, podria, no?
Sí, però també perquè dintre del camp d'allò racional segurament no estarien tan segurs, perquè poder no tenen propostes específiques, poder no tenen polítiques dissenyades, i on estan còmodes és en l'exabrupte i en l'insult i en l'ofensa i en el sentimentalisme barat.
Escolti, parlem de temes d'estricta actualitat d'aquest 2019. Acabarà havent-hi govern a la Junta d'Andalusia, senyor Girauta? Ho dic perquè, aviam, els senyors de Vox estan posant, en fi, una mica estupendos. Ara diuen que igual podria trontollar la investidura. Vox acabarà al final fent el que ha de fer, que és acceptar que no pot posar gaires condicions i ser una bona companyia de cara a que hi hagi un canvi de govern i de forma de treballar a Andalusia, senyor Girauta?
A veure, com li podria dir? Ells mateixos, no? El que nosaltres hem fet és agafar els escons de Ciutadans, que són 21 escons, i els escons del PP, que són 26 escons, i sumar-los en una proposta que és un programa, és un acord de govern que està, jo crec que té una gran qualitat com a acord de govern, cobreix les coses més importants o les parts més importants de la cosa pública, i té un color taronja interessant, és a dir, que les seves polítiques reflecteixen prou bé el nostre ideari. I aquest acord, insisteixo, suma 47 escons. A partir d'aquí, doncs nosaltres això ho portarem al ple i que cadascú faci el que en consciència considera que ha de fer. L'acord és entre Ciutadans i el Partit Popular i està tancat. I això és el que hi ha. Llavors cadascú que es retrati com vulgui davant d'això.
Bueno, però aquestes amenaces que estan fent els últims dies, el senyor Abascal, el senyor Ortega
Smith... Jo espero que aquest partit, Vox, no impideixi el canvi a Andalusia. Ara, si ho fa, doncs, escolti, doncs, cadascú serà responsable dels seus actes, no?
Sí, Juan Carlos,
fins i tot,
pregunta.
Fins i tot aquest programa està tancat fins al punt de que no es toqui ni es retoqui cap punt, per exemple, en el tema de les subvencions en els col·lectius feministes que ensenyen el funcionament de la vagina, per exemple, que diuen els de Vox, o volen vostès vagar el pas a qualsevol intervenció que vingui del que s'anomena l'extrema dreta.
Home, és que el programa diu el que diu, no el que vulgui qualsevol que digui. O sigui, el programa diu que es dedicaran unes partides pressupostàries a desenvolupar la llei contra la violència de gènere, no? I això és el que diu. No diu res de la vagina ni diu res d'aquestes coses que ara en les darreres explicacions doncs el partit Vox està intentant introduir. El que ells van dir és volem que s'anuli el punt no sé què, i nosaltres diem, escolti, és que vostè...
El punt 84.
Sí, 84. És que vostè no és part d'aquest acord. Aquest acord és un acord tancat entre el Partit Popular i Ciutadans. I si vostè diu s'hauria de suprimir, doncs, escolti, és la seva idea, però no es suprimirà, no succeirà això, no es tocarà això. Estem compromesos amb aquesta partida. Per tant, és clar que és un acord tancat. I aquest és l'acord que té Ciutadans amb el PP. Ara, si vostè em diu, després, respectant tot el que hi ha en aquest acord, sense treure ni una coma d'aquest acord, el PP ha fet un pacte amb no sé qui, allà ells, a mi, jo, el que jo no diré és que quan un tanca un acord deixa impedides a les parts per fer qualsevol altre acord futur, no? Es deixa impedides per fer acords que contradiguin aquest acord, perquè pactes són servanda, els pactes s'han de complir, i el nostre acord és el que és. I això és el que està tancat, eh? Ara, insisteixo, si després d'això el PP fa un pacte amb no sé qui per una cosa que no afecta aquest acord, serà un compromís que tindrà el PP, no nosaltres. Però l'acord de govern és el que és el que hi ha, i és el que justifica i sobre el qual s'aixeca aquests 47 escons, que jo recordo que és el número d'escons amb els quals ha governat la senyora Díaz durant aquests últims anys. 47 escons, justament.
Però si
no?
Aquest acord que vostè diu paral·lel entre el PP i el i Vox afecta algun dels continguts del pacte que tenen vostès, pacte de govern entre vostès, Ciutadans i PP, això podria fer trontollar-ho tot?
No, és que aquest acord no es pot...
No es pot
desvirtuar. Està ja tancat, està signat. I nosaltres, naturalment, creiem amb la bona fe de qui ho ha signat i en tot cas, doncs ja controlarem com sigui i de la manera que s'estableixi en el seu moment que els punts es van complint. Però, repeteixo, que és que no pot venir una tercera part a dir que es canviï un acord, perquè és que aquesta tercera part no l'hem convidat en aquest acord. És que vull subratllar això, perquè clar. És que de vegades es diu...
Un acord PP-Ciutadans.
Vostès fan un lleig a no sé qui, però quin lleig? O sigui, és que dos partits europeistes, perfectament constitucionalistes, dos partits de govern, com són el PP i Ciutadans, no poden fer un acord? Des de quan? Doncs miri, l'hem fet, i existeix, i és, i amb aquest acord presentarem 47 diputats defensant un president que compleixi aquest acord. I la resta que faci el que vulgui amb això.
Jo personalment no veig a Vox donant una nova oportunitat a unes noves eleccions a Andalusia. Vostè?
Ells veuran.
Vostè ho veu o no ho veu?
Jo dic que espero que no impedeixin el canvi a Andalusia, perquè després de 37 anys de govern socialista, impedir el canvi seria una cosa molt greu, no?
La fórmula d'Andalusia, és a dir, que es basa primer de tot en fer fora els socialistes i a continuació fer un pacte entre PP i Ciutadans, que vostè ho ha explicat molt bé, i a continuació el PP que faci el que vulgui amb Vox, aquesta fórmula és extrapolable pensant en unes eleccions generals, el fet de que PP i Ciutadans arribin a un acord de govern i a partir d'aquí que pugui haver-hi un suport extern o un suport buscat pel PP amb Vox?
No hi ha forma, no hi haurà forma de fer govern que no passi per les coalicions. I aquestes coalicions hauran de ser coalicions de dos partits, dels partits de govern, PP, Ciutadans, PSOE, segurament amb el recolzament o del partit constitucionalista o moderat que queda fora o d'un partit que no està entre aquests tres, que des de fora fa un suport. Perquè si no sortiran els números. O sigui, el primer és, perquè surtin els números hem d'entendre això. Segona qüestió, política derivada d'aquesta. Ciutadans és l'únic partit a Espanya que té l'experiència, la voluntat, la vocació i l'ideari per fer pactes amb el PP o amb el PSOE depenent del lloc, les circumstàncies, el background, la persona específica del candidat i la seva disposició i els acords que se puguin assolir. Tenim l'experiència d'haver fet un acord de govern amb el PSOE, que es va frustrar, no sé si ho recorden. Sí. Tenim l'experiència d'haver fet un acord de legislatura, d'investidura, perdó, amb el senyor Rajoy, amb el PP, que va durar fins que el PP va ser desbordat per la corrupció. I, per tant, aquesta és la nostra vocació, governar, perquè som un partit de govern, nosaltres volem governar sabent que haurem de governar negociant i dialogant amb un d'aquests dos partits per fer acords estables. Aquest és el marc.
Sí, sí.
I no és un marc, com vostè deia, andalús. És el marc que vindrà a partir d'ara. Serà, diguéssim, excepcional poder fer una cosa diferent d'aquesta.
Bé, jo crec que ha definit molt bé el que serà el marc, i jo crec que comparteixo amb vostè amb la seva anàlisi. El que no comparteixo és el fet que a mi em sembla que falta el que es diu una cultura coalició. Vostès presumiblement la puguin tindre més en tant en quant han jugat, diguéssim, amb els diferents moments en diferents colors dels partits polítics, la seva posició de que tenien que fer coalició. Però estem davant d'un moment on ja no és el bipartidisme s'ha trencat. Han de ser conscients la gent del PSOE i del PP que això s'ha trencat. No sé si ho són a vegades conscients. I de que cal convoiar un joc més potent i polític en el Parlament, que no sé si a vegades els ministres en general i els que puguin haver-hi no són conscients de que ja la política ja no es poden fer només des del ministeri. I per tant aquesta cultura de coalició, que és molt habitual arreu d'Europa, noto que encara no és del tot diguéssim arrelada al nostre país. Inclús a vegades hem tingut a Catalunya governs de coalició que en lloc d'un govern de coalició era tres governs en un. No sé si m'he explicat bé.
Sí,
que tampoc
tant.
És un govern de coalició.
I tant.
Això seria una qüestió de com veu aquest element. I l'altre, per què, jo sempre pregunto per què la gent es desgarra les vestidures, a mi té raó, eh? Quan parlen de l'extrema dreta, però no es desgarren les vestidures quan el que es parla és de l'extrema esquerra.
Doncs sí, jo, començant per la segona part, comparteixo aquesta reflexió del tot. I després, aquesta part interessantíssima que vostè comentava sobre la cultura de coalició, és que és cert, encara no hi és, però també és cert que hi serà, perquè sense aquesta cultura de coalició i de negociació no serà possible governar. És que no hi haurà governs. I venim d'una etapa prèvia que s'ha caracteritzat per una cosa, per dues coses. Una,
però a vegades, perdoni que el talli, a vegades han fet funcions, ara tenim un govern que governa mitjançant decrets lleis, per dir-ho així explícitament, perquè té consolidada una certa majoria en el Congrés, no té que passar pel Senat perquè li convaliden, però no, no hi ha aquesta cultura, igual que no l'havia a l'època del PP, de buscar, diguéssim, projectes de lleis potents,
no, però esclar,
que ampliï la base.
És que, és que no vostè està indicant justament el problema d'un govern que té massa feblesa, que té 84 escons i que no escull com a soci ni a PP ni a Ciutadans, i molt menys els dos junts, sinó a tota la resta. Llavors ha de fer una suma de formacions que estan en condicions paupèrrimes de qualitat democràtica, algunes que venen una experiència colpista, i han de sumar amb aquesta gent, han de sumar amb aquests escons. Per tant, estem en el govern més feble que hi ha hagut mai en democràcia, a més amb un president irresponsable, però irresponsable com per jugar amb les coses importants a canvi de durar uns mesos més o unes setmanes més a la Moncloa i poder anar amb el Falcon, que és el que li agrada. Però més enllà d'aquesta situació conjuntural que canviarà, sí que anirem amb absoluta certesa a una cultura de la negociació i de la coalició, perquè només es podrà governar en coalició. I això és el que li anava a dir. Hi ha hagut un element que s'ha de tenir en compte en aquest moment. Nosaltres hem recolzat un govern del senyor Rajoy fins a un cert moment sense entrar en el govern del senyor Rajoy. Nosaltres hem donat suport al govern del PSOE a Andalusia a canvi de polítiques, a canvi de baixades d'impostos, a canvi de suprimir l'impost de successions i aquestes coses, però sense entrar en el govern d'Andalusia. Hem donat suport al govern de Madrid, a Comunitat Autònoma, també a canvi de polítiques, sense entrar en aquest govern. Per què? Perquè en l'etapa anterior a l'últim congrés del partit, la posició de Ciutadans era: demanarem coses específiques per escrit que tenen a veure amb les polítiques en les quals Ciutadans creu, a canvi dels nostres vots per investir o per mantenir la legislatura. No entrarem en governs, però això va canviar en l'últim congrés. En l'últim congrés vam dir: a partir d'ara sí entrarem en els governs. Val? Per tant, això canvia. Nosaltres ara ja no jugarem només a vostè ha de fer això. Per què canvia? Entre altres raons, perquè hem madurat com a partit i ja ens considerem ja en disposició de fer-ho. Però també per una qüestió molt important, que és que hem comprovat que ni el Partit Popular ni el Partit Socialista són de fiar, perquè ells compleixen fins que arriba un punt que deixen de complir. I aquest punt sempre és el mateix: les polítiques de regeneració. Quan arribem a les clàusules que es refereixen a la regeneració, llavors venen els incompliments. I això ha estat així matemàticament amb el senyor Rajoy i ha estat així matemàticament amb la senyora Díaz.
Molt bé, qüestió. Situem els oients i preguntes, sí. Juan Carlos. Sí, sí. Escolteu el Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, amb el Salvador Guillermo, Juan Carlos Valero, el Marcos Pardero i el convidat d'avui, el senyor Juan Carlos Quirauta, que és el portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats. Juan Carlos, volies preguntar. Endavant.
Sí, sembla, canviant ara de tema, de les eleccions del 26 de maig, hi ha les europees però també les municipals. Aquí a Catalunya s'estan presentant les eleccions municipals com una segona volta del 21 de desembre de fa un any, de les autonòmiques, no? On vostès, Ciutadans, van guanyar, no? Amb la senyora Inés Arrimadas com a candidata, no? En termes de potència de candidats, la candidatura de Manuel Valls seria similar? Repetiran els resultats? Guanyaran les municipals en aquesta segona volta?
Tant de bo, nosaltres...
Bueno, les enquestes que vostès estan treballant, què indiquen almenys?
Les enquestes són bones, però nosaltres no creiem, ni nosaltres ni ningú que sigui mínimament seriós, que a 6 mesos, 5 mesos abans es puguin fer enquestes fiables sobre unes eleccions que, de les quals no se n'ha parlat, perquè estàvem parlant de les eleccions andaluses abans d'això. I també perquè en el nostre cas, en el cas de Ciutadans, nosaltres vam decidir que no es parlaria de llistes fins al gener. Estem al gener i encara no hem començat a parlar de llistes, eh? Per tant, amb excepcions com el tema de Manuel Valls, que fa molt de temps que van dir nosaltres apostem pel Manuel Valls com a alcalde de Barcelona, i que és una cosa molt particular perquè no és el candidat de Ciutadans, és el candidat d'una plataforma que Ciutadans recolza, no? És una cosa especial i que té a veure naturalment amb la peculiaritat de Barcelona. Barcelona com a municipi i com a focus de l'àrea metropolitana, que acull 5.200.000 persones a dintre, entre les tres corones, i que per tant en el moment que tu estableixes unes polítiques culturals, fiscals, de gestió, de promoció tecnològica, de promoció del jovent, quan tu comences a fer coses en un focus tan potent, estàs pràcticament en el nivell de la Generalitat quan a la incidència, això ho sabia molt bé el senyor Pujol quan li preocupaven tant les coses que feia el Pasqual Maragall de l'alcaldia. El Pasqual Maragall, quan era un polític bo, no? Quan era alcalde de Barcelona. Per tant, és una aposta molt important, la qüestió de Barcelona en si mateix, no? En si mateixa, i té a veure, efectivament, amb més del que és un ajuntament normal. Dit això, els nacionalistes sempre presenten totes les eleccions des de fa anys com un referèndum, eh? Totes. O sigui, jo no recordo, des que van començar amb la matraca, no recordo ni una sola convocatòria electoral que ells no hagin dit que s'havia d'interpretar en clau de referèndum. Sí. Per tant, ells 2012. Ho faran igualment, que ho vagin fent. Nosaltres interpretem en la clau que toca, però si ells volen fer la interpretació del referèndum, que la facin, perquè els resultats no s'acaben de moure, eh? Els resultats normalment van...
No, el que passa que ara hi ha un ventall de candidatures a Barcelona, sí. En fi, considerable, eh? Sí. Vull dir, només dels grups independentistes jo calculo que 5, no? Si acaben sent tot candidatures, eh?
No hi ha gaire...
Els Mascarell, no hi ha gaire el Graupera, harmonia. El PDeCAT...
Allò que els agradava tant als nacionalistes, que era l'unanimisme... Uh-huh. Ja sé que la paraula no existeix, però hauria d'existir. L'unanimisme era una cosa que definia
l'ànim de
canviar la O per una U, no? L'unanisme. Se l'ha vist la broma.
L'unanisme polític sempre ha estat part del nacionalisme, de totes formes, també, que consti.
Marcos, va.
Reprenent una mica això que li preguntava abans sobre els cinc partits, un en concret, volia una mica el seu anàlisi. El tema del fenomen Vox, com se l'explica? En el sentit de sobte a Espanya, no només a Andalusia, sinó a tota Espanya, hi ha centenars de milers d'ultres, o Vox no és un partit ultra, i en tot cas, sigui un partit ultra o no sigui un partit ultra, i per tant descontent que hi ha centenars de milers de ciutadans que ho siguin, això obliga a Ciutadans a fer alguna mena d'esforç ideològic, en el sentit de Ciutadans els darrers anys s'ha reivindicat, i penso que en prou encert, com a partit de centre. L'estratègia de Ciutadans ara mateix ha de ser la mateixa, reivindicar-se com a partit de centre, perquè no sé si fins a quin punt pot complicar aliances futures o no.
Més que mai. Sí. Som un partit de centre, això per algunes persones, i jo accepto la crítica, no vol dir res. Som un partit liberal, progressista. Liberal, progressista. Estem emmarcats dintre d'un ideari que en el nord d'Europa s'entén molt bé perquè existeix fa molts anys, i que aquí potser hi ha més dificultats per entendre-ho, però ja s'entendrà ben aviat perquè estem aquí per quedar-nos. I per tant, som un partit liberal, progressista. Molt i molt europeista, i quan dic molt i molt vull dir la formació més europeista del ventall polític que hi ha a Espanya, i això no canviarà. L'anàlisi sobre per què sorgeix Vox jo el deixaria més pels analistes polítics. Jo crec que bàsicament és una escissió del Partit Popular, per tant les raons s'hauria de buscar-les a dintre del que ha estat el Partit Popular en els últims anys, i no ens ha d'estranyar que hi hagi una formació populista molt de dretes, perquè és que existeix arreu, això.
A Brasil acaba de ser...
Però arreu, vull dir, és que
torna europeu.
És que el que era una mica anòmal és que tot l'antieuropeisme a Espanya i tot el populisme a Espanya fos d'extrema esquerra. Vull dir, és un fenomen que existeix i que el que es tracta per nosaltres com a partit il·lustrat, doncs, és reduir els espais del populisme en la mesura... Escolti, la gent vota el que vol, eh? Jo no parlo del votant, el votant sempre és respectable. Bueno, votant és respectable. No parlo del votant, parlo de les formacions polítiques. A mi em sembla que jugar amb sentimentalismes, amb fake news, explotar mitges veritats, doncs és una cosa que està molt malament, i que sempre hi haurà qui ho faci, sí, i sempre hi haurà els qui ho critiquem.
És que dic perquè aquestes setmanes, no, ja s'ha sentit la proposta, jo crec que està una mica cantada, d'aquesta del cordó sanitari contra Vox. Llavors jo quan la sento primer no em sorprèn, però segon em pregunto si és contraproduent o no ho és.
Però és que nosaltres, no ens haurà sentit mai parlar d'un cordó sanitari contra Vox ni contra ningú, perquè nosaltres no creiem en els cordons sanitaris. Una cosa és no fer un pacte amb un partit, i una altra cosa és fer-li un cordó sanitari. És que aquí hem de ser rigorosos.
Parlem de línies vermelles, doncs.
És que cordó sanitari és una cosa molt fotuda, i se li va voler fer amb el PP en el seu moment amb conseqüències terribles, cordons sanitaris no. Escolti, nosaltres el que diem és, nosaltres podem fer pactes de govern, pactes de legislatura, pactes d'investidura, és a dir, pactes que entren en polítiques específiques i que es tanquen com un gran acord amb el Partit Popular i el Partit Socialista, no el del sanchisme, que és molt difícil, perquè el del sanchisme és un partit podemitzat, però creiem que dintre del Partit Socialista hi ha altres perfils a part del de Sánchez, no?
Estan parlant amb diferents barons.
Jo el que dic és que hi ha molt
sensibilitats
diferents. Molt descontent, molt malcontent entre alguns personatges rellevants del Partit Socialista, i que el sanchisme és una cosa que impedeix que el Partit Socialista operi com un partit constitucionalista normal i corrent, perquè bàsicament perquè està aliat amb aquells que volen trencar Espanya i està obsessionat amb, no obsessionat, és que està venut en el sentit que li ha de donar, ha de fer concessions en aquests partits de forma constant, perquè si no les fa
no governa.
I això això era un diguéssim una digressió,
sí, sí.
Era una digressió referent al Partit Socialista, però en condicions normals de la història normal del Partit Socialista, nosaltres som partidaris de fer aquest tipus de pactes més profuns, més de llarga abast, no? Amb aquests dos partits. I ja està, però això no és posar-li un cordó sanitari a ningú, és optar per qui són aquells interlocutors amb qui tu pots fer acords profuns. Per què? Perquè, escolta, perquè és que d'altres formacions, si el que volen és retrocedir en la integració europea, a nosaltres ens interessa. Ara, dir això no és dir l'hem de fer un cordó sanitari en aquest partit, és dir, estem en contra. I per tant no farem acords en un partit que hi ha diferències tan grans i tan notables. I quan parlo d'això també estic parlant de Podemos, i naturalment de les formacions nacionalistes.
Parlava del sanchisme, i perdó, Salvador, el sanchisme té present o té pendent encara els pressupostos de l'Estat d'aquest 2019.
Sí.
El senyor Sánchez està en mans dels Bildu, del PDeCAT, d'Esquerra. Acabarà al final el PDeCAT i Esquerra donant aire, donant vida al senyor Sánchez? En teoria, diuen que al nacionalisme, a l'independentisme, li interessa que Sánchez continuï allí a la Moncloa.
Sí, i també deia l'altre dia el senyor Torra que no, i després d'aquell la minicimera de la senyorita, sí, Pepis que van fer. Bueno, escolta, no sé, el que faci o no faci Convergència és, no és matèria política, és una cosa pel tarot, no? Per programa de tarot. Què farà Torra? Doncs depèn, no? El dia que s'aixeca aquell dia.
O Puigdemont.
No, però per la qüestió és molt seriosa, perquè els pressupostos són la llei més important que es fa en l'any, i aquests pressupostos són pressupostos que tenen problemes seriosos. Tenen un forat de 10.000 milions entre la sobreestimació d'ingressos i l'excés de despesa. Són pressupostos sobre els que tenen problemes sobre els quals ha advertit Europa. I clar, si no es fa certa cosa, no tindràs el recolzament de Podemos, i si no es fa una altra, bueno, és que si no tens el recolzament de Podemos ja no tindràs
no
pressupostos d'entrada, encara que tinguis el dels nacionalistes. Per tant, en aquest sentit, doncs ens semblen uns pressupostos dolents, que pugen 7 impostos a la classe mitja treballadora, i per tant no són uns bons pressupostos. Té molts problemes per treure'ls endavant.
Per això, i si no els treu endavant,
si no els treu endavant,
es pot governar
tot un any? Jo crec que no, però també crec que
també crec que
el senyor Sánchez té una convicció profunda de que està en el lloc que el destí li deparava, que és un palau amb un helicòpter i un avió. I amb això és feliç. I per tant, doncs, clar, trencar aquest somni al senyor Sánchez, doncs és cruel, però algun dia s'haurà de donar, no?
Caurà del guindo, no? Com diuen, caurà del guindo. Salvador.
No, ara recordava una cosa que deia el nostre contertuli, el senyor Girauta, la senyorita Pepis. Tenim anys, perquè avui que és nit de Reis molta gent no sap el que són les serenites.
Ai,
és veritat, que és una joguina, una realitat clàssica, però bueno.
És que, és que tenim germanes,
ja sabem. Però feia memòria dels anys que ja portem aquí, no? Jo volia fer-li una altra qüestió, però m'ha fet memòria, i a més és la nit de Reis, no?
Sí, sí,
sí.
El Marcos ens mira tots plegats amb una cara.
L'aparició de Podemos, quan vostè va ser a les europees, perquè vostè va ser a les europees quan apareix Podemos,
sí.
Després es reforça a les generals, i ara de Vox a les andaluses, i que insinuen unes intencions de vots, jo no sé si, igual que en el cas de Macron, no? Que s'ha carregat, diguéssim, a França els partits entre cometes clàssics, que vostès, per cert, van amb el senyor Macron, si no recordo malament, a les europees, no és més un vot de càstig als partits a l'uso, es diria, i una part d'aquest càstig esdevé perquè no han pogut o no han volgut fer, no sé, aquest procés de regeneració que vostès parlen. I justament són ells els que estan pagant per no fer la regeneració de tot el tema de la corrupció que ha afectat a la gran majoria de partits que han estat al poder, sense posar colors, no m'interessa, però que avui dia tenen nous lideratges i no tenen per què assumir i guardar, diguéssim, la brossa sota les catifes. A lo millor seria intel·ligent que els nous lideratges el que fan és la casa neta per poder recuperar, diguéssim, aquest càstig que a vegades surten, diguéssim, per posicions més radicals.
No? Sí, és veritat. I jo crec que no faríem bé si posséssim tots en el mateix grup, no? Jo crec que aquestes referències que feia vostè al final es poden aplicar més bé a un Partit Popular, a on s'ha de veure fins a quin... encara hem de veure fins a quin punt Pablo Casado decideix trencar amb certes coses o no, això està per veure encara. Però després hi ha un fenomen que efectivament és d'abast europeu, que vostè li diu càstig, jo no sé si és càstig o la constatació de que era una inutilitat seguir votant certs partits, perquè miri, la socialdemocràcia és que pràcticament ha desaparegut a Itàlia, a França, i la socialdemocràcia és una cosa, caram, que era...
Anglaterra, per exemple.
Anglaterra...
No ho espera un govern socialdemòcrata,
i convertida més en una cosa absolutament extravagant, antisemita i radical en mans del Corbyn, no?
Corbyn, sí, sí.
Però, esclar, això daria per uns quants programes seguits i no tenim temps, però la socialdemocràcia té un problema molt gros en si mateix.
S'ha quedat sense relat.
S'ha quedat sense relat i s'ha quedat segurament sense objecte, sense objectiu. Perquè vostè què defensa? L'estat del benestar el defensem tots. Els liberals defensem l'estat del benestar més que ningú. I els partits populars, el grup popular del Parlament Europeu, defensa l'estat del benestar pràcticament tots els seus membres. Llavors aquesta no és la característica. Ja. Quina és la característica? Llavors es posen a buscar diferències i les diferències les troben en competència amb la seva esquerra. I què passa amb aquestes socialdemocràcies? Que o bé es radicalitzen cap a l'esquerra i comencen a comprar...
Que és el dels anglesos, per exemple.
El dels anglesos, aquest relat, o bé desapareixen, es dilueixen en formacions noves i en
verdes.
Plataformes noves.
Verdes, per exemple, el discurs ecologista.
Sí,
que
bueno, i una de les característiques del que ha passat amb l'esquerra en el món,
en Alemanya,
en Occident, en general, és que s'ha dispersat en petites causes, petites, en una multitud de causes diferents, i que per tant ja no hi ha un nou model, un model alternatiu de societat, perquè el model de societat que ells demanaven ja existeix. Per cert, que no tenen tot el mèrit ells, que de vegades es diu, no, és que la socialdemocràcia ha portat això i allò. No, l'ordoliberalisme alemany, de postguerra ha portat a l'estat del benestar en no menys mesura que la socialdemocràcia.
Juan Carlos, ens queden tres minutets per acabar el programa. Era interessantíssim el que estaves comentant, però no hem parlat encara del tema català i jo m'agradaria que ens fessis una petita pinzellada.
La pregunta està, sí, està ben formulada perquè va al gra. Doncs el 155 s'hauria efectivament d'aplicar perquè es donen les característiques que es preveuen a la Constitució i perquè no s'ha de fer més que sentir el que diu el senyor Torra. O sigui, el senyor Torra només té una virtut, que és la sinceritat. Ell diu clarament que parla clarament de sublevació, tothom entén que ell està donant per vàlid allò que diu el mandat democràtic, que és allò d'aquell referèndum inconstitucional. Ell segueix en la política de fets consumats, ell atia els comandos separatistes i aquest govern no governa, continua amb una fugida cap endavant, així com la de Puigdemont va ser una fugida cap al costat, aquests fan una fugida cap endavant i intenten mantenir la ficció de legitimitat i de legalitat de coses que són inconstitucionals declaradament. Ara intenten, a més, mantenir la pressió sobre el poder judicial, que ja l'han fet i l'han fet ben grossa, sobre jutges a Catalunya que han sofert atacs a casa seva, assenyalaments, en fi, aquestes coses que els agrada fer amb ells, apropiació de l'espai públic. Per tant, entre això i la situació dintre dels Mossos d'Esquadra amb els gravíssims fets que vam veure l'altre dia sobre la manca de representativitat del conseller del conseller de l'interior, no? I com volia i com vol castigar aquells que compleixen la llei i que fan la seva feina, i com fa l'ull gros a els que estan organitzant, doncs, la branca de l'ANC dintre dels Mossos i totes aquestes coses. Són uns quants exemples, però podria posar-ne moltíssims
més.
El 155 preveu d'entrada un requeriment, que és una carta. Nosaltres el que diem és que és el moment que el president del govern enviï aquesta carta, aquest requeriment, demanant al president de la Generalitat que compleixi amb la legalitat i que deixi de afectar l'interès general. Dit això, el president del govern no només no fa el que estic dient, és que continua defensant la idea que amb aquells que estan en la política de fets consumats i que no cedeixen ni un pam en la política de fets consumats, es pot parlar, s'ha de dialogar, s'han de fer fòrums bilaterals, se'ls ha de donar un tracte com de petit estat, com de tu a tu, i tot això no només no, tothom veu amb certa vergonya que respon a la debilitat del PSOE i a la necessitat dels escons dels separatistes, però a més és que l'apagament no ha funcionat mai, ni ara tampoc ho farà.
I tot això planeja sobre Catalunya el risc de l'enfrontament civil. No hi ha hagut fets greus importants per ara, però pot haver-hi d'aquí a l'endavant, amb tot el que ens ve sobre, els judicis i tot plegat. Veu vostè un risc d'aquest enfrontament civil entre uns i altres?
Home, la societat catalana està trencada. I molts notem la crispació a diari. Dit això, doncs, és
d'esperar. Vostè ho ha notat a la seva persona.
I tant. Dit això, hem de confiar doncs que tothom farà la seva feina, que la policia continuarà fent la seva feina, la policia autonòmica i també la policia nacional i també la Guàrdia Civil. I el que no El que no pot ser és que una societat actuï per por. O sigui, els que volen imposar por, sobretot en els pobles o en ciutats petites, on és més fàcil imposar la llei del silenci que en una Barcelona, han de saber que nosaltres, allà on ells vulguin imposar la por, nosaltres hi serem, hi anirem a recolzar aquells que no tenen por, i els dic que no estan sols, i que allà on decideixin que la guanyadora de les eleccions a Catalunya és persona non grata, nosaltres hi anirem a manifestar-nos i a proclamar la nostra satisfacció per ser el primer partit de Catalunya. O sigui que menys parlar en nom de tota Catalunya, i sobretot quan estan parlant el primer partit de Catalunya, que és Ciutadans.
Molt bé, Juan Carlos Girauta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.
Compartir aquest primer Converses de l'any 2019. Moltíssima sort, i què li demano als Reis per demà?
Ai,
aquest any mateix.
Els demano una...
una què?
Una certa tranquil·litat en aquesta sessió, en aquest període de sessions que comença, no?
Que es preveu...
Però crec que gaire tranquil·litat no n'hi haurà.
No n'hi haurà per ningú, ni a Madrid ni tampoc aquí a Barcelona. Marcos Pardino, bona tarda, fins l'altre dissabte. Gràcies també al Salvador Guillermo i al Juan Carlos Barrero. Tornem dissabte que ve, com sempre, a Converses, cadena Cope Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana, i que els Reis us siguin molt favorables. Adéu-siau.